Escoltes Petit Plaer a Ràdio Pollença.
Minuts, moment en què començam aquesta ronda a l'oposició, tal com vos havíem assenyalat. Avui en Junts avançam i ens acompanya Miquel Àngel Marc i Miquel Àngel Sureda, qui donar la benvinguda. Bona tarda a tots dos.
Bona tarda.
Què tal, com esteu?
Molt bé, gràcies com sempre per ser aquí amb nosaltres per repassar l'actualitat informativa i si voleu podíem començar parlant de, bé, heu manifestat aquest desacord del vostre partit a la proposta de l'equip de govern de nomenar Martí Ochogavia com a nou jutge de pau. En vàrem parlar aquí a la tertúlia de polítics, però també vàrem anunciar que recorrereu aquesta decisió. Heu fet ja aquest recurs, com està aquesta qüestió del jutge de pau en aquests moments?
Bé, si recordeu, durant els darrers mesos hi ha hagut tota una sèrie de passes que ha fet l'Ajuntament per tal de facilitar que Martí Ochogavia fos anomenat jutge de pau. És un tema que ja fa mig any, més o manco, que l'Ajuntament té en ment. Jo crec que hem de dir no que hi hagi un nou jutge de pau, que crec que l'objectiu és quan un jutge de pau, en aquest cas una jutgessa de pau, acaba el seu mandat, que és un mandat per 4 anys, i acaba, jo crec que un mandat que té un ple, l'objectiu del ple és proposar en els tribunals un jutge de pau per tal de que pugui ser un jutge de pau titular en consens. I no ha estat aquesta la voluntat per part de l'equip de govern. L'equip de govern el que ha volgut és posar un jutge de pau en noms i llinatges que nom Martí Ochogavia. I nosaltres, no només Junts Avançam, sinó Alternativa per Pollença i Unides Podem, 7 regidors de 17, entenem que no només hi ha un candidat, n'hi ha 14 persones, del municipi de Pollença que varen presentar la seva proposta o el seu currículum. I en cap moment se va valorar? No se va valorar. En cap moment l'Ajuntament ha posat a damunt d'una taula o 14 currículums i amb una junta de portaveus i amb una comissió informativa no s'ha pogut valorar la idoneïtat de totes aquelles persones i proposar la persona més idònia, no aquella que ha col·laborat estretament amb la balda de Pollença en la campanya electoral, no. Tomeu Cifra Ochogavia amb aquest punt ha estat inamovible. No només en l'oposició, que ja m'ho va deixar clar, que el seu candidat era aquest i que no n'hi hauria d'altre, sinó que també va tancar files en l'equip de govern, perquè vàrem poder escoltar a la tertúlia de polítics fa 2 setmanes que per portaveus i per grups municipals de l'equip de govern el vàrem votar per una lleialtat institucional en el pacte de govern, no perquè fos la persona més idònia. Aleshores, no els vàrem dir que presentaríem un recurs com no pot ser d'altra manera, un recurs a l'Ajuntament i en els tribunals, perquè al final és el tribunal, és la justícia que acaba anomenant en aquest jutge de pau, posant tota una sèrie de consideracions que ja m'ha explicat, que hi ha 14 currículums, no s'han valorat tots els currículums, hi ha una qüestió de terminis, una vegada que cessa un jutge de pau hi ha un termini de 3 mesos, s'ha passat amb escreix, vull dir, fa mig any que aquest tema dona voltes a l'Ajuntament i aquestes darreres setmanes, de forma consensuada, el 3 partits de l'oposició, Alternativa, Unides Podem i la coalició de Junts Avançam, han fet feina per tal de preparar un recurs que en breu serà registrat en temps i forma a les administracions pertinents per tal de posar en evidència que la nostra voluntat no és anar en contra de ningú, sinó la nostra voluntat és que a Pollença se mereix, sobretot en el que és un jutjat de pau, la persona més idònia, una persona de consens i que estigui realment capacitada. I la pregunta que nosaltres vàrem fer i que en cap moment s'ha respost és què ha passat amb aquests 10 anys, quan Tomeu Cifrochogavia reprovava i presentava una moció de reprovació cap a la persona de Martí Ochogavia per una gestió, en certa manera, nefasta, amb una gestió incorrecta, improcedent, que no tenia en compte, diríem, que el contracte no se poden donar a empreses vinculades a la seva família, i tot això eren uns arguments que se donaven fa 10 anys, que ha passat amb aquests 10 anys, que ara és la persona més idònia de tot Pollença per ser nomenat jutge de pau. I també el Cifrochó Gavien aquesta pregunta no la resposta, perquè la resposta tothom la sap. És per una col·laboració, una estreta col·laboració en la campanya electoral i és evident que això en certa manera també t'inhabilita per poder ser un jutge de pau imparcial, que és el que se demana, i cap aquí anirà un recurs que presentarem. De forma pactada, consensuada, altres partits, altres grups municipals de l'oposició, i que el plantejament és el mateix que varen fer en el mes de juliol de 2020, i ja ha passat mig any.
Mm-hmm. És que insistir en aquest tema és la primera vegada en molts anys que l'elecció de jutge de pau de Pollença no s'aprova per unanimitat o per consens. I és trist perquè una figura d'aquestes, que més que competència és una figura simbòlica, que té una sèrie de funcions, de totes maneres, clar, sempre hi ha hagut aquesta unanimitat, aquest consens. Consens en la forma de triar-lo i en la persona que havia d'exercir aquest càrrec. I en aquest cas, mos han trobat que mos han volgut imposar una persona sense que mos hagin acreditat les seves capacitats, per un turó els té moltes, els seus mèrits, que no hi ha hagut un debat, una relació de que examinàssim un per un aquests 14 candidats i diguéssim aquest és el més adequat, estan d'acord tots, anem a aprovar, per tant, l'elecció de jutge de pau de forma consensuada i per unanimitat. Si damunt tot això li afegim que un dels requisits de qualsevol jutge de pau ha de ser la independència personal enfront en aquest cas, a qui el tria, no ha estat així. És a dir, ni és independent, per una part, ni s'ha pogut acreditar, perquè no hi ha hagut cap formalisme, no hi ha hagut cap reunió per comentar, per debatre la idoneïtat, la capacitat d'un distint candidat que hi havia. L'home era un més idoni, no ho sabem perquè no ens han donat ni l'oportunitat per debatre, per examinar-los tots i cadascú. I crec que això és un mal presentat. Jo crec que això és un símptoma de lo que és aquest mandat, aquesta legislatura. És a dir, fora consens, l'oposició no compta, on no els hi preval les mocions, els hi preval no els executam, i per ventura l'elecció més simbòlica que des de fa, jo crec que 30 o 40 anys ha tingut consens sempre, per primera vegada s'ha romput aquest consens. Jo crec que això és un mal símptoma, crec que l'Ajuntament amb això s'ha equivocat. I no només s'ha equivocat perquè no ha actuat bé en les formes, sinó jo crec que no ha tingut en compte el que diu la llei en relació a l'elecció de jutges de pau, que no diu moltes coses, però les poques coses que diu s'incompleix. I en aquest sentit anirà un recurs que presentarem davant l'Ajuntament, que esperem que aquest recurs pugui ser informat jurídicament i legalment i obligui l'Ajuntament a tornar enrere. Crec que és un mal favor que fem en aquest poble posant jutges de pau com a mèrit principal ser amic d'Ubalda. Crec que això és una equivocació. Crec que el que hem de fer és consensuar amb els altres grups polítics i també posen molt d'acord amb el procediment, perquè tampoc és que un dia mort d'un, aquest és el jutge de pau. No, anem a veure 14 candidats a jutges de pau, no ho hem vist. Anem a veure discutir-los, una comissió informativa, una junta de portaveus, tampoc ho hem fet. Aquest o cap, nosaltres no som d'aquest tarannà, i aposta, pensant que tenim arguments jurídics, per fer tornar enrere aquesta direcció. I aposta, m'ha enllestit un recurs que presentarem, demanant a l'Ajuntament que torni enrere i anul·li aquest acord de l'elecció de jutge de pau. Mm-hmm.
Això pel que fa al tema del jutge de pau, també a Guarabà si volíem parlar de tota una sèrie de projectes que s'estan engegant, per exemple la modernització de l'oficina de turisme del Moll, que ja provenen de la legislatura passada, i així també n'heu fet vosaltres esment a les xarxes socials de Junts Avançam. Anem, si voleu, a parlar d'aquestes infraestructures i projectes.
Bé, jo crec que fa un any i mig llarg, ja anant cap a un segon any d'aquest Ajuntament, i ara per ara bàsicament està executant projectes que nosaltres havíem elaborat. Que no l'havíem elaborat i que ja havien comptat a la seva oposició més ferma. Hi ha l'Oficina d'Informació Turística, que s'amplia l'antiga Oficina d'Informació Turística, i això està possible gràcies a aquell projecte que nosaltres vam fer la passada legislatura de reordenar la primera línia de moll, de peatonitzar la primera línia de moll, d'ampliar la plaça de ports que hi ha en un moll, la plaça de vora Enginyer Roja, i a pesar de l'oposició ferma que va tenir l'Ajuntament, en aquest moment el projecte se va poder fer, a part dels entrebanys i les travetes i de les al·legacions i dels recursos, se va poder tirar endavant, i en aquest moment va ser una realitat ja fa 2 anys, i ara l'Ajuntament, nou Ajuntament, aprofita precisament aquella obra que van fer tan bona, que tant s'hi va posar, per tirar endavant un projecte que és l'Oficina d'Informació Turística, que a més és un projecte que nosaltres vam impulsar exactament allà, perquè pensant que era un lloc adequat per a l'Oficina de Turisme, no per taxis, no per busos, no per cotxes, sinó exactament per això. I no és l'únic. De fet, ara també va haver una oposició constant i permanent a la reforma de l'edifici d'Ucaroti, del primer pis de l'edifici d'Ucaroti, per destinar-lo a serveis socials, i primerament a l'unitat bàsica de salut de Moll, que també s'hi van oposar, i van posar entre banys, i al final l'han duit a terme. Són projectes que ja pengen de l'anterior legislatura, que varen tenir realment una operació de l'equip de govern, i ara l'estan executant. Veig que només executen projectes que venen de l'anterior legislatura. Un tercer, que és un projecte de rehabilitació de la pesqueteria, que en aquest cas està aturat. Ara, en aquest cas sí que és un tema preocupant, perquè com a mínim aquest és el segon hivern que han passat d'ençà que se van paralitzar les obres després d'aquelles troballes arqueològiques, i per altra banda després de l'aturada obligada de l'estiu, ha passat ja 2 hiverns i encara no saben res d'aquest projecte de rehabilitació. Mos preocupa que no sabien res, i mos preocupa que no hagin començat les obres, mos fa sospitar que no vulguin realment ressuscitar aquell projecte horrorós que significava realment destrossar aquells 2 edificis i fer-hi un edifici nou. Preocupa que no sigui això, perquè no és estrany que després de 2 hiverns que han passat d'ençà de la paralització de les obres no s'hagin reiniciat. Pensar que té una subvenció del Consell Insular de Mallorca que tampoc s'hauria de perdre per mala gestió d'aquest equip de govern.
Uh-huh. A mi m'agradaria resaltar un tema que crec que és important, i és que quan se governa s'ha de tenir una doble mirada i una doble visió. Per una banda, és molt important la gestió del dia a dia, la gestió d'allò urgent, d'allò més immediat, però no se pot deixar mai de banda aquella visió a curt, no a curt, sinó a mitjà termini. Aquelles obres que s'estan executant ara, en aquest moment, l'Oficina d'Informació Turística, Ucaroti, la peixateria que fa un any i mig que està aturada, són obres fruit de la planificació. Si avui se fa una obra a la plaça allà on hi havia taxis, és perquè hi va haver polítics que varen ser valents perquè enviar un model, malgrat l'oposició, en aquest cas, de l'actual govern. Vol dir que nosaltres anàvem bé perquè l'actual govern ha vist ara, la dreta ara, Tomeu Cifrochó Gavia, ha vist ara que aquesta planificació d'una oficina d'informació turística allà on hi havia UTATSIS és bona, perquè si no hagués tornat enrere i hagués tornat UTATSIS en aquella zona. Molt bé. Això és un canvi de model. agafar busa de la primera línia i dolors a la ronda. És un tema que no s'havia tractat i que, mentre fèiem les obres, vàrem haver de trobar una solució i que, a mitjan legislatura, aquesta solució va ser possible. Ucarotti anava lligat en la reforma, en la millora, en l'ampliació de la Unitat Bàsica de Salut de Port de Pollença, que ha fet l'equip de govern actual amb una àmplia majoria de 10 regidors. Quantes vegades ha anat a Palma per tal d'acompassar la reforma d'Ucarotti, acabar l'obra d'Ucarotti i que se puguin iniciar la millora, l'ampliació de la Unitat Bàsica de Salut de Port de Pollença? No consta això, no consta. No val tirar pilota fora. Això és competència del govern, això... No. L'Ajuntament té, en certa manera, l'obligació de reclamar, de negociar, de pactar. Si hi ha una oficina d'informació turística a la zona de ports, és perquè la legislatura passada varen fer deures i molts varen reunir en ports per tal de pactar que en aquest espai hi hauria una ampliació de l'oficina d'informació turística. I aquesta feina se l'han robada feta. Aleshores, nosaltres havíem deixat enllestit un compromís que, una vegada finalitzades les obres d'Ucarotti, del primer pis d'Ucarotti, allà provisionalment s'instal·larien els serveis de l'Unitat Bàsica de Salut de Port de Pollença per tal que, en mig any, la reforma de l'Unitat Bàsica de Salut d'un moll fos una realitat. Ara estan fent aquesta obra que nosaltres havíem planificat, però molt probablement, una vegada finalitzada aquesta obra d'Ucarotti, no hi hagi la segona part, que era molt important, que era la reforma de l'Unitat Bàsica de Salut. I després també crida l'atenció que la plaça de Pollença, el centre de Pollença, per segon any consecutiu, per segon hivern, una obra que tampoc no és una obra d'una gran magnitud i una gran dimensió, no se pugui ara ja acabar la reforma de la peixateria. Ni en parlem de la reforma de la plaça Miquel Campllong, segon hivern, si no se fa aquest hivern, que molt probablement ja no se farà, perquè són obres que duren mesos i que s'han d'iniciar a final d'octubre per tal d'aprofitar tot l'hivern per poder fer unes obres. Haurà passat un 50% de la legislatura i no haurem vist res. No en parlem de Sant Vicenç, d'un mirador de Cala Barques, de Cala Clara, de tota una inversió que també teníem planificat i previst fer aquí a la Sant Vicenç. Res de res. Crec que això és el que falta. És possible que se vagi gestionant coses del dia a dia, però aquesta mirada cap a un mitjà termini, que és allò, que aquesta planificació que te permet per anar enllestint, realitzant unes obres, veiem que ara s'estan realitzant algunes obres que provenen de la legislatura passada, però poca cosa més. Per cert, crec que sí que hi ha a informació pública també una altra obra que havíem planificat, que era una connexió d'aigües de la plaça Joan Cerdà cap a la carretera principal de Pollença, Port de Pollença, per connectar amb la depuradora. Bueno, crec que aquí fa falta, tenen una majoria àmplia, a més tenen la capacitat de poder invertir uns recursos d'uns remanents que té l'Ajuntament de 30 milions d'euros. Bueno, jo crec que és un moment que aquest equip de govern se posi les piles i que vagi en un 100% per tal de tirar endavant projectes. Per què? Perquè tenen una majoria àmplia per poder-les aprovar. No fem una oposició en contra de tot, com sí que m'ho varen trobar molta vegada la legislatura passada, i a més tenen pressupost per poder-ho executar. És una qüestió de que fa el bo per les banyes i de romanguir-se i anar per feina.
I amb això de les inversions, precisament en el darrer ple de l'Ajuntament, l'equip de govern va desestimar una moció on nosaltres oferíem a l'equip de govern consensuar entre tots les inversions, no d'un any per l'altre, sinó a 4 anys vista. Anar més enllà d'una legislatura, d'un any. Avui en dia aprovam un pressupost anual on s'hi fiquen les inversions, o en un pressupost ordinari o en un pressupost extraordinari, i anem com a improvisar. Nosaltres anem, vàrem dir, a la situació de pandèmia que patim, una situació, diguem-ne, positiva com es por a disposar, por a gestar aquest superàvit acumulat de tant d'anys, això mereix posar d'acord tot l'Ajuntament per planificar unes inversions almenys 4-5 anys vista, anar més enllà d'una legislatura. I de no. I de una cosa que realment Pollença necessita, que és planificació urbanística, planificació econòmica, planificar les inversions, l'Ajuntament va dir que no. I oferint, com ho faríem, com ara de Miguel Àngel Sureda, nosaltres no hem fet una oposició, diguem-ne, ofuscada i diguent no, no, tot el contrari. Hem oferit suport, consens, cada vegada hem votat a favor de moltes de coses que llavors no s'estan executant, això sí que és vera, però una cosa que crec que era positiva per aquest poble, han dit que no. I la demostració és que en aquest moment únicament s'estan executant projectes impulsats per nosaltres, moltes vegades en la seva oposició, senyal de la bona feina que s'havia fet en el passat mandat. Jo crec que això, aquesta no en aquesta planificació d'inversions, aquest impuls, aquesta aprovació, aquesta elecció de jutge de pau, són la manera d'entendre la política d'aquest nou equip de govern, que és fora consensuar, fora de qualque manera unanimitats, fora arribar a acords, tot el contrari. Aquí hi ha una majoria i una oposició i anem a fer el que m'ordoni la llana. I és una pena no haver aprovat una moció que realment crec que era positiva, que era planificar les inversions, no improvisar com sembla que tenim ara, perquè tenim això, aquesta disponibilitat econòmica que mai havíem tingut, aquests estalvis que han tingut tots aquests anys, aquests darrers 7 anys que han tingut estalvis econòmics, ara els tenim possibilitat de gestar-los, els han de gestar bé. No han d'improvisar, i és possible de forma consensuada. I a més han d'anar més enllà que una legislatura. Això hauria d'afectar, hauria de consensuar més d'una legislatura. I no en són, sembla que no els interessa aquest tema.
Altres qüestions que també preocupen a Junts Avançant, per exemple, Can Escarrinxo o l'Escoleta.
Sí, bé, aquí hi ha un tema que són dos temes, són dos temes diferents, però és podem un exemple de la manera de fer de la legislatura passada i la manera de fer d'aquesta legislatura, de forma objectiva. La legislatura passada, l'Ajuntament de Pollença va expropiar una zona verda, Can Febus, bueno, informes favorables, se presentaven uns informes a l'oposició, les valoracions a l'oposició, inclús abans d'anar a Junta de Govern, abans d'anar en comissió informativa, abans d'anar en plenaris.
Ja en vaig,
que n'hem parlat moltíssimes vegades, tota la informació, la valoració feta per la propietat privada, la valoració feta per l'Ajuntament, els informes tècnics municipals que validaven aquestes valoracions posades a disposició abans de les comissions informatives i bando plenaris a disposició de tots els grups municipals, per tal de que tinguessin tota la informació i que poguessin votar en conseqüència. Per cert, la compra de Can Baig, un solar, una finca, amb una zona rústica, una zona urbana, amb una casa que està en runa, però amb una vivenda en runa, 500.000 euros, 510.000 euros, però amb informes tècnics que valoraven aquella zona, bueno, i se va aprovar amb 9 vots i amb una oposició per part de l'actual Bala de Pollença. Molt bé. Se planteja comprar Can Escarrinxo amb un pressupost damunt uns 500.000 euros.
550.
Molt bé. Fa un mes, no, fa més d'un mes que demanam per escrit a on és la valoració. No és que no la mos donassin abans d'aprovar el pressupost, que era la lògica. Si tu poses una partida de 550.000 euros, és una partida molt important, que 550.000 euros, si no s'han de gastar per comprar Can Escarrinxo, utilitzem-los per serveis socials, utilitzem-los per donar ajudes, com ha fet Manacor ara, que dona 80.000 vals de 10 euros, és a dir, 800.000 euros a disposició del ciutadà de Manacor per tal de que incentivin
el
comerç local. Si aquests 550.000 euros no s'han de gastar per comprar, posem-los a disposició del poble de Pollença, del ciutadà, de la gent que està empadronada, que tinguin aquests dobles per anar a comprar en els comerços locals, i això serà en benefici del poble. Ah, si després d'un mes de demanar que mos passin l'informe, després de demanar en el ple, pregunta per escrit, en el ple, en el bala, mos passeu aquest informe? Sí, sí, està fet, mira, me sap molt de greu, aquest, se m'ha passat, mira, jo ara no ho sé, tot d'un el tindreu. Després d'enviar correus electrònics a secretaria de l'Ajuntament, sí, per favor, mos poden mirar si dins l'expedient té aquest informe, aquesta valoració, si mos ho poden passar. Si després d'un mes i mig, no se mos passa aquesta valoració, entenem que saben el fum, que si no la moda han passada, és que saben el fum, i estan agafant un dobbers, posant-los en un pressupost, que no s'executen, que no se mos passa la informació, i mentrestant tenim aquí uns recursos econòmics que en aquest moment de pandèmia servirien per poder agilitzar l'economia de la mateixa manera que ha fet Manacor. Els recursos els tenen, és qüestió de voluntat política. Nosaltres entenem que aquí estan enganant en el poble, estan enganant, per una banda, volen fer, volen comprar, però ho fan fora tenir aquesta informació. I vull recordar que fa un any i mig que hi va haver un canvi de govern. Ja no val dir, no, és que nosaltres ara fa poc hem entrat. No, fa un any i mig, i crec que en aquest moment nosaltres el que exigim és que hi hagi aquesta responsabilitat pel que fa a si demanem una informació i si la tenen, que m'ho diguin, si la tenim, aquí és, està, i si no és, bueno, pues que deixin de, que ho diguin, que deixin d'enganar,
que diguin, escolta, informe que justifiqui aquest preu.
Ja està, ja fem aquest dot bé i utilitzem-los per una altra cosa. Després també ha demanat el tema de l'escoleta.
Sí.
El tema de l'escoleta, bueno, nosaltres a principi de legislatura en teníem ja que s'havia fet una molt bona gestió la legislatura passada per tal de posar tal d'impulsar l'escoleta pública 0-3 anys de la Gola en el port de Pollença, i va fer, se va fer una feina intensa, i en aquest moment és una de les escoletes, l'escoleta municipal de referència, inclús molta gent de Pollença, dos infants en el port de Pollença, perquè és una escoleta ben gestionada, escoleta pública ben gestionada. Nosaltres vam dir un dels temes estrella d'aquesta legislatura, que a més sortia a tots els programes electorals, bueno, van presentar una moció que va sortir aprovada per tal de que aviat, a dins aquesta legislatura, aviat hi pogués haver una escoleta. Sí, per aquest curs actual.
2020-2021.
Per aquest curs, una escoleta. Bueno, ha passat un any i mig, i a part d'alguna reunió en l'escoleta Boliaina, que no acabem de veure com no veiem solucions. Nosaltres el que reclamem és que aquests temes, que són temes urgents, temes necessaris, temes importants, que s'hi seguin, que hi facin feina, que hi facin molta feina. De la mateixa manera que, per exemple, la legislatura passada, en temes importants, com si fèiem una primera línia en el parc de Pollença, una primera línia, i la volíem no ser més peatonal, sinó que fos per a vianants exclusivament, una zona important i unes hores importants, bueno, havien de reubicar l'estació de bus. Bueno, vam haver de fer una feina ràpida per tal de reubicar aquest servei públic. Bueno, nosaltres demanem a l'equip de govern que amb aquests temes s'arromanguin i vagin per feina. Entenem també que hi ha ajudes per part del govern per poder fer noves places 0-3 anys, i estem totalment convençuts que un nucli de població de Pollença se mereix una escoleta de 0-3 anys.
Pensa que el mateix que parlàvem d'altres temes, ho podem parlar també de l'escoleta. Nosaltres ens vam trobar la passada legislatura que ens vam trobar una escoleta enfonsada, una escoleta pràcticament amb poquíssims alumnes, molt poc alumnat, quasi per terra, amb poc interès per part de l'equip de govern de tirar endavant. Què va passar? Que nosaltres vam valorar la importància de tenir una escoleta en un moll de 0-3 anys, amb bon professorat, amb un bon nivell educatiu important, i ens hi vam voltar, i vam aconseguir, evidentment, tirar endavant, reviscolar aquesta escoleta, i pràcticament vam passar de 10 a 12 alumnes a 70 alumnes. Realment va ser una millora considerable d'aquesta escoleta. pensant que aquesta era també una prioritat per aquest equip de govern, i la veritat és que varen aprovar una moció que en el curs 2020-2021 hi hauria una escola a Pollença, perquè també fa falta, i realment ja han començat, bueno, ja han passat mitjan curs 2020-2021 i no hi ha res, i no hi haurà res per ara. Això és un poc les diferències de prioritat, per una banda, i està clar que en aquest moment, dissortadament, prioritats com és l'ensenyament de 0 a 3 anys no té un suport d'aquest equip de govern, a pesar d'un compromís d'una moció aprovada per unanimitat a tots els grups de l'Ajuntament de Pollença. Bé, són altres maneres de fer política que nosaltres no compartim i molt decepciona perquè perdem oportunitats. En aquest moment, el govern crec que dona una quantitat molt important per plaça escolar de 0 a 3 anys. Menys si no aprofitarem aquesta possibilitat per tirar endavant una escoleta per aquesta edat. Seria trist.
També avui volia comentar amb vosaltres aquesta inversió que s'ha anunciat ja en els mitjans de comunicació, que és la construcció per part del Consell de Mallorca de dues rotondes apoyant-se situades a punts que podrien dir conflictius o negres pel que fa a la circulació.
Bé, la legislatura passada ja hi va haver tota una sèrie de converses en el Consell de Mallorca, no només per asfaltar una gran part de la xarxa viària del municipi, que se va faltar a la legislatura passada, sinó també que se construïssin rotondes a certs punts de la xarxa viària. Per exemple, a l'entrada de Pollença per la zona de Rosavell, se va parlar en el creuer de la Punta per accedir a la Sant Vicenç, o inclús se parlava també la rotonda per accedir al polígon. Crec que totes aquestes inversions que garantiran la seguretat, totes aquestes són positives i tenen un ampli consens. No crec que hi hagi una oposició damunt d'aquest tema. El que crec que sigui rellevant és que, per una banda, el govern de les Illes Balears, amb tres partits d'esquerres que sumen una majoria parlamentària, el Consell de Mallorca, també governat per partits d'esquerres, que sumen una majoria que és una majoria en el Consell de Mallorca, que no han de menester cap altra formació política per poder aprovar aquests pressupostos, bueno, els negocien, els aproven en temps i forma, els aproven abans de finalitzar l'any per tal de tenir tot el 2021 per poder realitzar aquestes obres. Això és la feina ben feta. I si, a més, malgrat no necessitis a partits de dretes, de seus, i incorpores propostes que òbviament són ben rebudes per l'equip de govern del PSOE, de Més, d'Unides Podem i el PSI Suma, bueno, això és la feina ben feta per part del govern de les Illes Balears i una feina ben feta per part del Consell de Mallorca, i crec que tots han d'estar contents. Molt bé, anem a voler a Pollença. Ha aprovat el pressupost l'Ajuntament de Pollença? Té una majoria àmplia? Què passa? El govern de la dreta? Però té la majoria àmplia. No els ha aprovat. Fa compte d'aprovar-lo de final d'any? No. Varen fer una pregunta, no frisen gent ni mica d'aprovar-los. No, això va ser la resposta del regidor d'Hisenda, senyor David Alonso. No, que no. Inclús com que morranyaven el rot d'haver fet aquella pregunta de si provaven. Fan comptes també fer el mateix que ha fet el Consell de Mallorca, de negociar-lo amb els partits d'esquerra, malament no sigui necessari? Això és el mateix. Jo crec que això seria realment allò rellevant. Molt bé, aquesta inversió que vindran per part del Consell de Mallorca. Obres planificada la legislatura passada i que sí, se li ha donat un cert joc polític en el PI per tal de que pugui aprovar aquest pressupost i tenir un major consens, crec que benvingudes, això forma part d'un joc polític. Allò que nosaltres reclamem a Pollença és exactament això, que estan contents, bueno, a Pollença quan? Perquè pressupost s'haurien d'haver aprovat inicialment com a tard dins el mes de novembre, per ara aprovar totes les al·legacions que s'haurien registrat per tal d'ara, a final d'any, aprovar-lo de forma definitiva i a partir del mes de gener de 2021 per començar a executar el pressupost 2021. Jo crec que l'equip de govern de l'Ajuntament de Pollença fracassa i és un menyspreu i és un insult cap a un ciutadà de Pollença, ni més ni pus, i crec que la mostra la tenen en la gestió que fa en l'aprovació del pressupost tant el govern de l'Illa Balear com el Consell de Mallorca.
Pensau que aquesta llei de govern té una majoria absoluta de sobres, perfectament hagués pogut fer allò que mos predicaven en altres, que només d'octubre fins a fer l'aprovació inicial i a novembre, desembre màxim aprovar definitivament. Ara tenen dobbers abastament, tenen una majoria però sobrada per aprovar el pressupost. No els aproven i realment ni els aproven ni té pinta de que s'aprovin de forma immediata, perquè a hores d'ara ja hauríem de presentar com a mínim un esborrany a fi de presentar l'operació, quin compte fan per enguany. Ni mos han presentat cap esborrany, ni fan comptes ara per ara, presenten molt res. I realment fan pallir que un equip de govern que breveja de bons gestors, ja en Vila ja fan les inversions, i que la prioritat seria aprovar només d'octubre el suport de l'Ajuntament, estem a desembre, i vamos, no hem vist ni un simple esborrany, ni quatre números d'aquest pressupost. Això és un poc trist perquè demostra de qualque manera que tot allò que varen dir fa quatre anys, fa tres anys, fa dos anys, no era veritat. No era veritat amb aquest tema i en tant de temes com hem pogut comprovar.
Molt bé, ja res, mos queda un minutet per acabar. Bé, mos veurem d'aquí tres setmanes, jo crec que ja serem a 2021, a la pròxima ronda, no ho sé.
Idò, si no mos veurem, desitjar molt d'anys a la gent, pensava que enguany és unes festes diferents,
sí.
I crec que hem de fer cas en allò que mos han dit, fora festes massives, ús de mascaretes, distància de seguretat, mans netes, i enguany toca fer les festes així, i crec que per un futur, jo crec que millor, han de fer cas al que m'ho diuen.
Per fer les pròximes normals.
Sí, l'any que ve, perquè estic convençut que el 2020 el recordarem tot sempre com l'any de la pandèmia, i el 2021 serà l'any de la solució a la pandèmia, i que estic convençut que l'any que ve serà un any molt millor que el 2020, i ja tindrem temps de celebrar festes per Nadal i en Sant Siu i durant tot l'any.
Totes les que hi hagi. Moltes gràcies per haver vingut a la ràdio.
Gràcies.
Gràcies.